El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Avui és dilluns 24 de novembre, darrer dilluns d'esmès. És dilluns, ja ho sabem, però n'hi ha un cada setmana i hem d'afrontar-lo com sigui. Javi Riera, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Si t'obrin el micro, millor. Bon dia i bona setmana.
No, se sóc jo, que no duc el micro encara. Ara l'estic activant jo mateix.
No, estàs començant la setmana, encara no tenia sa veu incorporada.
No, jo és que, a més, sóc d'aquestos que s'aixeca i no diu una paraula fins que no ha esmorzat.
Sí, això és bona idea sempre, per evitar conflictes. Si vius en parella. Idò, avui farem el programa entre en Felipe Ruiz, que està en els controls tècnics, en David Ventura, en Irene Roig Francolí, en Javi Riera, que ja l'heu sentit, i jo, que som en Vicent Tur. A veure, de què parlarem avui? Mira, ho parlarem, per exemple, amb en Miquel Àngel Aguiló del projecte Gàbia Teatre, del teatre principal d'Inca, que hibrida música i dansa i que farà la seva primera sessió aquest pròxim divendres. I a més tenim les nostres seccions habituals, fins que siguin les 7 i arribi a l'informatiu matí, és dins de la setmana que l'estrenarem avui, es cantant sota la dutxa, les notícies del futur passat o la secció de notícies increïbles, no m'ho puc creure. Com dèiem, tot això fins que siguin les 7.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio.
Avui a Sant Andreu d'Unglac, Prévere, Sant Crisògon, màrtir, Santa Fermina, verge i màrtir, i Santes Flora i Maria, verges, màrtirs i integrants de Flors Mariae. És el dia mundial dels bessons siamesos, que passa en un de cada 50.000 naixements. Bé, realment, per ser més tècnic, passaria en dos de cada 50.000 naixements. I és dia mundial de l'evolució i és dia mundial del vi negre.
L'evolució de l'espècie ha permès coses com inventar l'agricultura, cultivar parres, descobrir la fermentació de raïm, fabricar barrils de roure, inventar estat de suro i, finalment, beure vi negre. Diuen que és bo per la salut, però vaja, jo no m'ho prendria molt seriosament. En qualsevol cas, no és bo quan te trobes amb la Guàrdia Civil a la carretera. L'evolució de l'espècie també ha permès la dansa, el cant i fins i tot que apareguin humans que canten realment molt bé. I want to break free.
I en alguns casos n'hi ha que canten tan bé com en Freddie Mercury, que va morir per mort de sa sida tal dia com avui, un 24 de novembre, però de 1991. Va morir en el cim dels èxits de sa banda Queen. Recentment, sa pel·lícula Bohemian Rhapsody ha contribuït a posar de moda sa seva figura una altra vegada. Amb Queen i el seu famós I Want to Break Free, em vull alliberar, això que estem escoltant, arribarem a sa previsió dels temps.
Intervals de nevolats amb precipitacions ocasionals més probables a les illes de Mallorca i Menorca que no a les Pitiuses i en qualsevol cas a la nit. Temperatures en ascens, localment notables ses nocturnes, en ascens, augmenten. El vent serà moderat de l'oest amb intervals de vent fort. A Palma, 13 graus de mínima, 20 de màxima, aquesta és la previsió a la capital de les Balears. En el cas de les Pitiuses, a Eivissa tindríem a l'aeroport 12 de mínima, 20 de màxima, és una màxima que és bastant alteta. En el cas de Menorca, a temperatures molt semblants, Ciutadella 12 i 20 i Maó 11 de mínima, 19 de màxima.
Cantant sota la dutxa.
Molt bé, arriba el moment de cantar sota la dutxa. Fa falta els dilluns cantar sota la dutxa. Va bé tots els dies, però els dilluns quasi que fa falta realment. A veure què té avui preparat en David Ventura. Segur que és una cançó original, interessant i estimulant. David, bon dia.
Molt bon dia a tots i totes. Començam setmana intentant fer-ho de la manera més veloç possible i també prenent l'accelerador, cantant sota la dutxa i recordant un tema que almenys en aquestes latituds es va escoltar molt l'any 1994. Són els britànics Terror Vision i la cançó es diu Oblivion. Si us agradava el rock i anàveu a bars de rock a mitjans dels 90, aquesta cançó segur que us sonarà i molt. Després, automàticament, va caure en l'oblit més absolut, la cançó i el grup, i ara la tornem a escoltar i m'he dit, mira, la ballàvem molt, però no havia per tant. Perquè és una cançó molt bàsica, amb una tonada molt bàsica, és Sota cavall i rei. Però mira, per començar un dilluns al matí, en el que tenim el cap emboirat i en el que fem, el que volem és sortir rapidet del llit i espavilar-nos, pens que fa la seva funció. I de res, Terror Vision i una cançó que ningú la coneix pel seu nom, sinó per la seva tonada, que feia du-ba, da-da-du-ba, da-da-du-ba, da-da-u...
Join up. I can see that all the possibilities for freedom could just sway our first decision, subject them all to oblivion. And do you feel life is threatened by the fabricated stories dreamt of by the sons of campers who kill back in the 40s? I can see that all the possibilities for conflict could just back up your decision, subject them all to oblivion.
Anem a parlar ara de música clàssica, el primer vol a Formentera en aquesta hora del matí. Aquí faim de tot, parlam de rock and roll i també de música clàssica i no cantam òpera perquè no en sabem. Anem a parlar d'un projecte que ens ha paregut molt interessant, que esperem que no passi desapercebut ni pels mitjans ni sobretot pels públic, que comença aquest pròxim divendres 28 de novembre en el Teatre Principal d'Inca i que es diu Projecte Gàbia i consisteix en mesclar Bach, a més una espècie peces de Bach molt concretes, i dansa, en mesclar aquestes dues arts i intentar fabricar-ne una cosa nova. I això estarà, comença el projecte aquest divendres, com dèiem, en el Teatre Principal d'Inca, i estarà durant diverses jornades. Tenim amb nosaltres en Miquel Àngel Aguiló, que és el que s'encarrega de posar la música en tots els casos, en tots els concerts. Com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Bon
gràcies.
Dia, salut.
Gràcies per la convidada.
En Miquel Àngel Aguiló, bé, ha participat moltes vegades en concerts, en teatre, en concerts de música, amb la Simfònica de les Balears, va rebre un premi a Nova York per sa banda sonora d'una pel·lícula anomenada Un paseo por el Borne, té un palmarès impressionant, i en aquest cas s'encarregarà d'interpretar Bach mentre altra gent prova de ballar-hi. Aquesta és la idea.
Bueno, és un projecte, diguem, multidisciplinar, per tant, té algo més que ball, també. Bé, hi ha tres de les suites, o sigui, això és una integral que són sis peces, sis suites, cada una d'uns 30 minuts, i s'articularan en tres concerts. Un primer concert, la suite número 1 i la número 2, un altre concert, que ja serà el dia 5, número 3 i 4, i el dia 12 hi haurà la suite 5 i 6. És multidisciplinar i hi ha diversos artistes. El primer dia sí que tindrem una ballarina, que és na Mara Aguiló, molt, amb una gran carrera, és una ballarina del Ballet Nacional d'Espanya, jo de cop una gran artista, coreògrafa, ballarina. Però també hi haurà en Suso 33, o Suso 33, que és un pintor muralista d'exteriors. Algo no és exactament graffiti, però sí que són aquests murals grossos de façanes, i ell farà també, desenvoluparà, diguem, la seva pròpia performance. Tot això...
Mentre tu toques.
Mentre jo toco.
Això serà el dia 5.
Això serà el dia 5, el primer concert. Tot això es fa amb una escenografia molt curiosa que han creat expressament. Per això s'hi diu el projecte Gàbia. Són unes gàbies o uns quixons de metacrilat de 2x2, i en aquest quixó diguem que cada artista desenvoluparà la seva performance. O sigui, la ballarina, en aquest cas, na Mara Aguiló, estarà dins aquesta caixa, dins aquesta gàbia, durant tota la suite número 2, i durant la suite número 1, d'un número 1 en Suso, en Suso 33, pues farà també la seva performance. Després, en el següent concert, seran projeccions, videoprojeccions, que serà Miquel Àngel Rayó, que és un, bueno, és un professional i un gran artista dins aquesta matèria i vol crear una cosa molt...
Que no és el director del principal d'Incas, és el propi director.
És el director i és el que ha ideat tot això.
Ell és el que ha concebut la idea del projecte Gàbia.
Exactament, exactament. I ell farà com unes projeccions i també crec que farà com algo així per escoltar unes imatges hologràfiques mentre sona la suite número 3. Després també hi haurà en Daniel Abreu, que és un coreògraf i ballarí a l'altra suite. I després el darrer dia seria na Sol Picó, que és una ballarina molt, molt coneguda, coreògrafa.
És a dir, que sempre hi ha ball.
Sempre
hi ha ball, més visuals. No.
Hi ha visual. No, o és una ballarina, o és un pintor, o són projeccions, o és una actriu. També hi ha na Conxi Almeda, que també fa la seva performance. No? O sigui, és multidisciplinar. Allà on hi podran trobar això. Pintura, dansa, projeccions i teatre.
Per què la idea de que la música sigui Bach? Perquè podria ser una altra cosa.
Podria ser una altra cosa. Sí, podria ser
però
una altra cosa.
Però en aquest cas, el que fas és interpretar
sí.
Les composicions de Bach, l'integral de Bach, per cello, que és el teu instrument.
Exactament. O sigui, diguem que dins el repertori per un violoncel tot sol, un dels grans pilars i un dels grans reptes és tocar les suites de Bach per violoncel tot sol, que van ser concebudes per ser tocades per un sol cellista. I, clar, això li dona una dificultat bastant grossa. Estàs allà tot sol, davant el públic, és música difícil, és música delicada, has d'estar molt concentrat, no?
Quan dius difícil, vols dir que requereix un determinat nivell de virtuosisme.
Bastant alt, sí, bastant alt. I si els vol tocar bé i vols quedar content, cosa molt difícil per músics. Quedar content és que és impossible, no? Però sí, diguem que t'ho has de preparar molt bé. Jo vaig proposar aquesta integral, perquè mai en la meva vida se m'havia passat per què fer la integral, o sigui, jo havia tocat algunes de les suites, se fan en concert.
Quantes són, tres?
Són sis.
Són sis.
Sis suites. I aquestes sis, doncs jo havia tocat una, dues, en concert. És l'habitual, els cellistes solen tocar una, dues, tres, en concerts, i els combinen amb altres peces, no? O de cop fas un concert en piano i te quedes tot sol i fas una suite, o fas un moviment de la suite. Clar, fer tota s'integral és un camión molt gros que has de dur, no?
Em deies, a micròfon tancat, fa una estoneta que hi duies 4 mesos.
4 o 5, preparant-ho, sí, preparant-ho bastant. I, clar, com que la música és una cosa infinita, no té fi, doncs tu vas estudiant, vas fent, i sempre dius, ostres, sempre me falta un poc més.
I com per... tu prepares? Repetir fins que surt?
Sí, estudies de moltes maneres. O sigui, és un poc com en el teatre, no?, que també fas assajos italians i assajos en moviment i assajos en batrezzo i assajos sense. Doncs en so violon cel, quan estàs... És una feina molt solitària, estàs a casa. He procurat, des de fa molt, no escoltar cap versió, perquè són unes peces
perquè
molt...
Perquè no t'influenci.
Sí,
no t'influenci.
Sí. Són molt versionades, aquestes peces, i és molt fàcil que algo te condicioni. Fa molt de mesos que no els escolt, i la feina que fas, pues, a la millor dediques una hora en el dia per afinar directament acords. O sigui, dius, vinga, aquests acords vaig afinar-los i comences a cercar, cercar. Després dediques temps a articulació, dediques temps en esfrassejos, a mil coses, mil coses.
Anem a repassar, Miquel Àngel Aguiló, en aquest punt que tu jo crec que ho has explicat molt millor que jo, que no jo al principi. En aquest cas comença aquest projecte Gàbia, aquest pròxim divendres 28. Estan parlant del Teatre Principal d'Inca en combinació amb na Mar Aguiló, seria?
Aquest divendres. Aquest divendres, na Mar Aguiló i en Suso 33.
I en Suso 33, i amb quina suite?
Estarien en sa número 1 i a sa número 2.
Sa número 1 i sa número 2, és a dir, dos cada dia i per ordre.
Dos cada dia i per ordre, exactament.
Perfecte, perquè sa gent ho tingui clar. 5 de desembre, continuaries amb qui?
Suite 3 i 4, que serien Miquel Àngel Rayó i en Daniel Abreu.
És a dir, videocreació i una coreografia.
Exactament, dansa contemporània.
I tancaríeu el dia 12 de desembre... Mm-hmm.
En Conchi Almeda, actriu, sí. I na Sol Picó, que és la famosíssima coreògrafa...
Que també és coreògrafa i ballarina.
I creadora d'espectacles.
I ballarina, sí. Perfecte. Mm-hmm. I així hauries fet la integral sencera aquesta que no et deixa viure des de fa 4 anys.
Me fa mal tot.
En què més està? Te fa mal sobretot el braç.
Me fa mal el braç, me fan mal les puntes dels dits, me fa mal el cervell ja.
Bé, explica'ns que és un cello, no sé ni com es diu,
un violoncel, li poden dir un violoncel, sí,
és un violí enorme.
És un violí enorme, sí, però més petit que un contrabaix, també, no?
Clar.
Sí, sí, bueno, és un instrument de sa família de sa corda fregada, és molt conegut, i el que tenen aquestes suites és que, com que és un llenguatge escrit, però és un llenguatge escrit que s'assembla molt en el jazz amb una cosa. A la música de jazz, les partitures de jazz tenen molt poques indicacions. O sigui, les partitures de jazz tenen una melodia amb una harmonia, bàsicament, i els músics, com que és una música viva, és una música actual que coneixen, el músic sap el que ha de fer, sap com ho ha d'interpretar. A l'època barroca, això també era una pràctica. De fet, la única o una de les poques còpies que se conserven d'aquestes suites són còpies fetes, és una còpia feta per Anna Magdalena Bach, una de les dones d'en Bach, no hi ha cap original d'en Bach. I què passa? Que són partitures, no com ara, que estan plenes de matisos, te diuen allà on has de tocar fort, allà on has de tocar lent, quines arcades has de posar, quines articulacions has de fer, quin tempos has de triar. Aquestes partitures no tenen res de tot això. Què passa? Que això ha donat pas a que cada violoncel·lista fa la seva pròpia versió. És vera que hi ha hagut versions històriques que han marcat molt i han sentat un precedent i han estat seguides per molts altres xelistes, no? El cas més...
Que és el que tu vols evitar.
Totalment, si puc, sí. En Pau Casals mateix els va descobrir, els va trobar, els va popularitzar i els va estudiar durant anys i els va tocar en públic, no? I la seva versió encara pesa, encara...
Clar, és que és una mica canònic, no?
Sí, exacte. I te marquen un camí. També arribar a trobar-te tu mateix és complicat, no? O sigui, hi ha una certa investigació, jo he anat a mirar com eren les danses, com se ballaven, he parlat amb percussionistes per veure quines accentuacions me convenen més i quines no. I, bueno, tot això té punts allà on roms un poc en certes tradicions i t'has de trobar i ho has de fer lògic tot, no?
Ara recordarem al final de l'entrevista, que ens queden molt poques minuts, recordarem les dates i els horaris i fins i tot el preu. En què més estàs ficat? Perquè tu sempre estàs ficat en 1.500 coses. De fet, acabarem sentint la teva microsinfonia número 1 amb l'Orquestra Simfònica de les Balears, però en què estàs ficat ara mateix?
Ara mateix estic fent feina amb un documental que m'està pareixent molt interessant. Hi ha una productora Leitmotiv mallorquina que, bueno, hi ha hagut una expedició amb un personatge que no Mix, que és, va amb una cadira de rodes i ha decidit pujar en esquí Kilimanjaro a Àfrica.
En sa cadira de rodes.
En sa cadira de rodes. I se n'ha anat un equip de filmació amb ell i tot això se convertirà en un documental. Però és interessant, perquè després també hi ha tota una part filosòfica més tranquil·la, i li estic fent música i m'està agradant molt, perquè pots
contar... Estàs posant una banda sonora tornes documental.
Exacte, i pots contar moltes coses.
Que no serà la primera vegada que ho fas. Darrera pregunta, com et sents més còmode? Posant música en el teatre, fent una cosa, una proposta, diguem, tan original com aquesta, interpretant Bach, fent bandes sonores de documentals o de pel·lícules...
La veritat
és que... O ja
te
va bé tot?
No me va bé tot. A veure... És que jo diria de veritat que són oficis molt diferents, tot dins la música. Composar és un ofici, tocar davant el públic és un altre ofici i dirigir és un altre ofici completament diferent. A mi me passa moltes vegades que escric una obra i després me poso a dirigir-la. De veritat que quan me poso a dirigir-la he d'estudiar la meva pròpia obra. Me l'he d'estudiar, m'he de marcar gestes, m'he de marcar coses a la partitura, perquè són dos parts molt diferenciades del cervell, de la manera de pensar. De tot, el més compromès a mi m'apareix tocar en públic, sobretot una obra així, que estic tot sol. O sigui, sortir tocar amb un trio, amb un quartet, vas molt més tranquil, se reparteix la responsabilitat entre tres, entre quatre, entre dos. Quan estàs tan tot sol, arriba a ser també...
I tancat dins d'una gàbia de metacrilat.
Bueno, jo estaré de fora, justament, perquè et sol sortir bé. Els que seran els altres artistes estaran tancats i després, en el final, els amollen gas i moren tots, no? Un darrere l'altre. És la darrera actuació que fan tots ells. Això és la cosa. Pues, arriba a convertir-se tot això en una espècie de religió o una recerca quasi mística.
Obsessiva, mística.
Sí, estàs cada dia en tu mateix fent feina i has d'arribar a una meta, no? I hi arribes o no, t'il·lumines o no.
Miquel Àngel Aguiló, moltes de gràcies. Que vagi molt bé. Desitjant molta de sort aquest pròxim divendres, molta de merda, en el Teatre Principal d'Inca a partir de les 8, només per 20 eurets, experiència musical, teatral, gràfica, de tot. Miquel Àngel Aguiló, interpretant Bach i amb Namari Aguiló ballant i amb Suso 33 pintant, fent la seva feina en directe i després, en diferents col·laboracions també, es repeteix l'experiència 5 de desembre i es 12 de desembre. Gràcies, bon dia.
Moltíssimes gràcies.
Això que escoltareu ara és la microsinfonia número 1 d'en Miquel Àngel Aguiló, interpretada amb l'Orquestra Simfònica de Balears. Això és la millor cançó de l'àlbum més venut de la història, ni més ni menys, eh? Això que escoltes els discs, el Thriller, de Michael Jackson, i la cançó es diu Beat It, l'estàs escoltant aquí ara mateix en el primer vol de Formentera.
vostres ràdios. Participació.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente. No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Vull molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Sòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara conscienciar sa gent que era important fer qualque cosa. I per jo això és supersatisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres a la 1 del migdia.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
Notícies del futur passat. L'informatiu del demà, avui.
I doncs sí, començam la segona part de ce programa d'avui, dilluns 24, parlant de tecnologia, de ciència. I Javi Riera, anem a començar parlant d'intel·ligència artificial i de creació musical. No sé si tu ets músic, no sé si has combinat les dues coses en algun moment.
No sé si tu ets músic, ha estat molt bé aquesta, jo tampoc ho sé. No, però en qualsevol cas, tant si us fos, com
no
era, si no...
No sé com, tu ets músic.
Ja, ja, ja. No. Ara arregla-ho. No, la veritat és que no
t'ha fet falta.
No tenia... Bueno, No tenia pensat... És que crec que mos estem equivocant en Saïa.
Ara em diràs, jo també ho crec.
Jo crec
ara
que Saïa tindria que fer-me les coses que no volen fer, no saps que volen fer.
Clar, correcte. Jo penso el mateix, mira per on. Ara sentiràs una cançó feta a enviar i me dius què et pareix. Molt bé, la intel·ligència artificial està reconfigurant la forma de fer música. Tant és així que la cantant digital Shania Monet, creada amb IA al 100%, acaba de firmar un contracte milionari. És aquesta senyora que sentireu ara mateix. Down no stairs, didn't want me about them boys who wouldn't care. És la Shania Monet, deixa'm dir només que no està guió, però té una retirada en a Beyoncé.
Totalment, ho anava a dir jo.
Però no és la Beyoncé, és un personatge virtual.
Sí, bueno, que agafa, diguéssim... És, al final, la intel·ligència artificial fa això, no? Clar, és una mica agafar plagi i tal. Doncs això, una cantant virtual que, atenció, va sorgir quan una poetessa, Natalisa Jones, de 31 anys, va provar un nou mètode per plasmar els seus poemes i els va introduir a una plataforma d'intel·ligència artificial perquè els recitàs. Aquesta plataforma, que es diu Suno, va posar música en els versos i, a més, va crear una veu potent de lo que això que li diuen ara R&B, que no ho he entès mai, que, i així va néixer aquesta, Shania Monet, un avatar digital amb presència en xarxes socials i amb un catàleg de cançons que ja circula per les plataformes de streaming amb bastant d'èxit.
En dos mesos, Shania Monet ha acumulat xifres que molts d'artistes humans ja voldrien. La seva cançó How Was I Supposed to Know, que és la que escoltes ara, va escalar en el lloc 30 de Saldult R&B, Airplay. Aquest avatar té uns 530.000 oients mensuals a Spotify i, bé, Shania Monet, com dèiem, ja ha rebut ofertes de contractació, la més alta per 3 milions de dòlars. La poetessa Talisa Jones assegura que té tots els drets de la cançó, encara que en realitat només ha posat la lletra. Ja veurem com acaba el tema. La IA potser no només transformarà la creació artística o acabarà amb ella, sinó que també farà treballar bastant en els bufets d'advocats, perquè qui és el titular dels drets? La plataforma Suno, la poetesa... Molt bé, canviant de tema, parlam ara d'alumnes, professors i pares, combinació que comença a ser delicada avui en dia. Alerta, perquè ha començat el temps dels pares monstre.
Això dels pares monstres està passant a Tòquio, a Japó, o almenys aquesta és la denominació que els hi posen ells, els mestres japonesos, a un tipus de pare superexigent que no accepta que potser els seus fills no eren tan brillants com pensaven. Una enquesta realitzada entre 12.000 docents de Tòquio ha revelat que el 22% assegura que ha rebut un tracte socialment qüestionable, sobretot per part de pares d'alumnes. El pare monstre respon a una tipologia de pare superprotector que discuteix i posa en dubte la tasca dels professors.
Això que estem relatant està passant a Tòquio, això dels pares monstre, com dèiem, però en realitat es tracta d'un fenomen global. Podríem recordar en aquest punt el cartell que va penjar la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat de Granada, que davant de la llau de pares que demanaven cita, recordava en els pares que els professors no els atenen, no atenen pares d'alumnes, bàsicament perquè tots els alumnes ja són majors d'edat i no necessiten cap intermediari. Una cosa similar es va fer a la Universitat d'Oviedo, recordant que el reglament limita la informació que els professors poden donar en els pares sobre alumnes que, novament, són majors d'edat.
Notícies del futur passat. L'informatiu del demà, avui.
Primer vol a Formentera. Cafeïna de la bona. No m'ho puc creure.
No s'ho pot creure, però és així. Les notícies increïbles són així, increïbles però certes. Irene Roig Francolí, com estàs per ser dilluns?
Molt bé, després de llegir aquesta notícia, molt, molt millor.
A tu els dilluns no t'afecten, en realitat. Anem a parlar de gats.
Sí, senyor!
Que sempre és un tema interessant. Els gats sempre són un tema interessant. Sobretot si són com aquest. Vinga, endavant amb el titular, Irene.
El titular diu així. El increíble caso de Remy, el gato naranja que recibió una orden de alejamiento por parte de su vecino.
De gato volador.
Gran cançó de El Chombo, El Gato Volador, una meravella. Això sí que m'agrada. Per fi, demostres un gust musical important. Clar, és El Gato Volador aquest, de sordre de llunyament, perquè devia ser tan pesat que li han fotut una patada, o què?
És el que jo hagués fet. O sigui, jo que m'estim molt els gats, però si me toquessin els collons així... Però no, aquesta persona ha tingut molta paciència, ¿vale? Això havia de passar en algun moment... I, evidentment, havia de ser un gat taronja perquè són tan adorables com satànics. Vale? La gent creient que els que tenien el dimoni dins eren els gats negres, mentre els taronges clarament són la llavor del mal. Mm. També aquest senyor havia de ser francès, que tenen un pal dins el cul. Tot i que, a favor d'aquesta persona, perquè tu, això... Tu saps com ha de donar per cul un gat? Com perquè una persona decideixi iniciar un procés en els tribunals?
Però què feia el gat?
Clar, és que, o sigui, algú... Es diu Remy, estava en els zones descostat i aparentment era molt fan d'entrar a destruir el jardí del vasí, colar-se a casa seua i pixar-se-li en el llit.
Oh!
O sigui, si ja és prou fotut i escarós que el teu gat se't pixi en el llit, que ho faci el gat d'un altre, que tu ni tens gat, és increïble. El gat ara té prohibit creuar a casa del vasí i la propietària del gat és la que ha de pagar la multa per danys i encarregar-se de que el gat compleixi sa sentència judicial.
Ostres, difícil, eh?
Ha de ser carcelera del seu propi gat. Cosa que clarament aquest gat no vol complir sa sentència perquè va ser creat per sa destrucció. Si segueix entrant, seran multes addicionals d'entre 150 i 2.000 euros, segons on decideixi pixar-se el cabron.
Déu-n'hi-do, eh?
Això, òbviament, s'ha viralitzat per xarxes i hi ha associacions felines preocupades perquè baixin ses adopcions. I jo crec que no. I potser fins i tot pugen si el que vols és amargar-li l'existència en el vací. Si no fos perquè els gats taronges no tenen ni mitja neurona, no descartaria que sa propietària ho hagués planejat tot i hagués estat aposta.
Podrien estar-se convertint els gats en una nova arma de destrucció massiva contra els vecins?
Jo els considero armament químic. Perquè el seu pixum és literalment tòxic.
En aquest cas, no hi ha cap dubte. Moltes gràcies, Irene Roig Francolí.
Adéu, bon dia.
Els dilluns tenen una cosa de bo, i és que estrenem disc de la setmana. I en aquesta ocasió, a més, es tracta del nou àlbum de na Júlia Colom, la cantautora mallorquina, que mescla folk, pop i música electrònica, però mantenint-se encara molt clarament dins de l'àmbit del folk, que acaba de llançar un àlbum fantàstic. Demà parlarem amb ella, la tindrem d'entrevistada. De moment la tenim amb la seva música. El disc es diu Paradís, i avui hem triat una cançó que es titula Més avall i que ens servirà per arribar a l'abans informatiu quan siguin les 6:40.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Bon dia. Aquest dilluns estarà marcat pel vent, sobretot a les Pitiüses, on hi ha un avís groc amb ratxes que podrien arribar fins als 70 km per hora. De moment, també s'espera un cel cobert que estarà dominat per intervals de núvols amb alguna precipitació que serà en qualsevol cas dèbil i ocasional. Les temperatures van lleugerament en ascens. A les 7, a partir de les 7, a l'informatiu matí, vos explicarem i vos ampliarem la previsió meteorològica i també vos explicam que, d'ençà que l'OMS va reconèixer el burnout com a malaltia l'any 2022, les estadístiques confirmen una explosió de casos de treballadors cremats els darrers 5 anys. S'estima que 7 de cada 10 empleats de les Balears pateix símptomes físics i emocionals derivats d'un estrès crònic. Avui, aquí a IV3 Ràdio, vos avançarem les primeres conclusions d'una tesi doctoral de la Universitat de les Illes Balears sobre el burnout entre les infermeres, un sector sanitari fortament feminitzat. I també destacam que els sindicats UGT, Comissions i el CESIF han de respondre avui la darrera oferta del Ministeri de Funció Pública sobre la pujada del sou dels funcionaris. Una proposta que dijous l'organisme estatal va incrementar un punt fins a l'11% en 4 anys. Aquesta, però, no és l'única millora que hi ha damunt la taula, perquè dins el mateix paquet de negociació hi ha la resposta a la històrica reivindicació de que els funcionaris de l'Estat a les Illes rebin la mateixa indemnització per raó de residència insular que els de les Canàries. I també avui a l'informatiu Destacarem que bars i restaurants demanen que, si s'arriba a aprovar una nova llei que regula el consum de tabac, que prohibiria fumar a les terrasses, només se sancioni el client que incompleixi la norma i no a l'empresari, a l'establiment. Tot i que estan d'acord que el tabac és un problema per a la salut i que és causant de malalties, lamenten que en la lluita contra el fum s'apunti de nou al sector. A partir de les 7, ampliem aquestes i d'altres qüestions. Ara continua Primer va la Formentera.
IB3 Ràdio és diversitat. Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
Sempre és un gust parlar de novetats editorials, sempre és un gust parlar de novetats editorials que es produeixen a Eivissa i parlar amb companys periodistes. Avui el nostre convidat és en José Miguel L. Romero, que sa L, si no record malament, amaga un López.
Sí, exactament.
Buenos días, ¿cómo estás?
Para confundirme con un compañero vuestro de radio, que era José Miguel López.
Exacto.
Entonces, de Radio Juventud, cuando me dijiste López.
Vares decidir amagar aquesta L, la L puntet, que sempre queda com súper interesante.
No, es que me llegaban cosas de él y a él, por lo visto, le llegaban cosas mías de cuando trabajábamos los dos en música.
La cuestión es que en José Miguel L. Romero, José Mi Pos Amics, va presentar divendres passat en el Club Diario Quiero Charlar Un Rato Contigo. Ell fa molts anys que treballa a Diario d'Eivissa. Ha publicat molts de llibres, algun de molt tots molt interessants, però algun d'especialment interessant, per exemple, Los Indeseables, sobre els jueus que varen fugir cap a Eivissa, que es va presentar fins i tot a Alemanya, i que tindrà pròximament una reedició, però s'ha ocupat sempre de temes pròxims a la seva activitat periodística, i ara insisteix, repeteix, amb Quiero Charlar Un Rato Contigo, on mos conta la intensa correspondència que varen mantenir entre 1923 i 1930 un capità d'infanteria, que es deia Rafael García Ledesma, destinat al Marroc, i la seva dona, Josefa Sora Bonet, eivissenca, d'una família molt coneguda a Eivissa. De manera que estaríem amb una mescla de, no sé si amor i història.
Es una història d'amor i és una història sobre la història. La història d'Eivissa i la història de la Guerra del Rif.
Clar. Amor y guerra, que es una combinación que siempre funciona.
De hecho, todo empezó en el 2017 cuando mi dentista, Marc Anez, que es esposa de Rafael García Vila, que fue el delegado del gobierno y que había sido guardia real, me dijo, mira, hay una serie ahora mismo en Antena 3, creo que era, que se llama Tiempos de Guerra, donde cuenta cosas que le habían pasado al abuelo de mi marido, ¿no? Y yo tengo unas 500 cartas que se enviaron sus abuelos cuando ella estaba en Eivissa. Y él había sido enviado a aquella guerra en el año 23. Y me las pasó, las 500 cartas, ¿no?
500 cartas.
Extensísimas. Donde se habla de todo. Se habla de cómo era la guerra en el Rif, por ejemplo, que él llega y las ratas, mientras está durmiendo, le pasean por encima, se meten por dentro y por todas partes, que eso fue terrible. La gente, a los soldados, se los comían los piojos y las ratas no tenían dónde comer, a veces tampoco. Y ella, que permaneció en Ibiza, donde contaba cosas que pasaban aquí en Ibiza, desde que desayunaba a dónde iba a comprar, por ejemplo, los juguetes, a Casa Vinyets, y cuando iba a pasear a los niños, iba a la missa.
Clar, has estat entrant en la intimitat d'una parella, perquè, evidentment, aquesta persona t'ha facilitat ses cartes. T'has sentit en algun moment empagaït, que es diuen a Ibicenc, vull dir, avergonyit d'alguna manera?
No,
Com si estiguessis entrant a una banda que no hi hauries de ser.
A veces sí, eso lo he tratado de obviar. Es cierto que ellos se cuentan muchas cosas muy íntimas, pero la mayor parte se pueden contar. y sobre todo eso refleja un amor intensísimo. Yo no me imaginaba que podía existir semejante amor, que resistió 8 años pese ¿sí? A las desventuras de uno y del otro, las adversidades, que fueron muchísimas. Y, por ejemplo, llegaron a tener un hijo y él estuvo 1 año ahí en Marruecos sin poder verlo.
Claro.
Eso, era terrible.
Clar, cosa que ara, els que són pares, ens costarien d'imaginar bastant. 1923-1930, posa'm-nos una mica en el context històric. Sí. Què passava en aquell moment? Per què Espanya estava ficada en una guerra al Marroc?
Hace unas semanas, con motivo del 100 aniversario del desembarco de Alhucemas, que fue en el 25, septiembre del 25, una periodista por la que tengo admiración, periodista e historiadora, Nieves Concostrina, tituló en el medio en el que trabaja que era la guerra que jodió España, en el sentido de cómo se nos ha jodido en qué momento se nos jodió el Perú de Vargas Llosa, la guerra que nos jodió España y de la que se habla muy poco, ¿no?
Claro.
Efectivamente,
muy poco.
De hecho,
falta molt més de esa guerra de Cuba, por ejemplo.
Sí, y de la guerra civil, por supuesto. Y esto yo creo que fue el preámbulo de la guerra civil, por lo que pasaron los soldados, ¿no? Entonces, el contexto, 1921, el desastre de Anual, es terrible, hay mucha literatura al respecto. Yo recomendaría Arturo Barea, por ejemplo, en La Ruta, o recomendaría Imán, de Ramón J. Sender, que es sensacional, yo creo que la novela bélica más importante que hay en España, donde explican qué barbaridad fue aquello, ¿no? Fue una auténtica matanza. Como reacción, España envía a más gente, entre ellas en el año 23 al capitán García Ledesma, e intenta retomar las posiciones perdidas. Es una guerra en la que los soldados estaban mal abastecidos, mal alimentados, y pese a todo, pues al final se ganó, entre comillas, ¿no? Pero fue un auténtico desastre para todos los soldados. En aquella época había un 20 y tantos...
Una guerra cruenta para España, podría decir.
Terrible. La gente no quería ir. Mi abuelo, por ejemplo, fue, pero estuvo 2 años evadido para no ir allí.
¡Ostras!
Y había un 24%, creo recordar, un 23-24% de prófugos, como mi abuelo, y un 27% de gente que había sido dado, era dado como posible para ser soldado debido a problemas físicos. Es mucho, muy elevado.
Claro.
Había mucha autolesión, ¿no? ¿Por qué? Porque sabían todos que aquello terminaba muy mal.
Anem amb els nostres dos protagonistes, sí. Rafael García Ledesma, Josefa Sora Bonet. Què és el que vares dir, sí, jo he de fer un llibre sobre això? Què és el que et va convèncer?
Sí, jo en principi...
La profunditat, la intensitat d'aquesta història d'amor o el context històric que volies...
Todo.
Que volies portar-lo a sa llum?
Una parte de la historia, ¿no? Y poder contextualizar cada una de las cartas. Y por otra, me he dado cuenta de lo que hemos perdido. O sea, ya no existen estas cartas.
Claro.
Ahora nos llega solo la carta del banco. Pero en esas cartas podemos ver una realidad. Yo, igual que tú, supongo, sobre todo tú, que te dedicas más a la narrativa y tal, y al teatro, te tienes que inventar muchas veces situaciones. No puedes imaginarte qué ocurrió en los años 90. Pero, ¿y en los años 20? ¿Cómo era aquello? Aquí en estas cartas te pones ante la situación en aquella época. ¿Sabes realmente qué es lo que piensan, cómo actúan, cómo se tratan entre ellos? ¿Cuál es el modelo, por ejemplo, de belleza? Todo eso se ve en estas cartas, ¿no? Si yo hubiera querido escribir eso imaginándome cómo eran aquellos años, tenía que tener una capacidad inventiva tremenda y seguramente habría fallado en un 90%. Mm. Aquí nos enfrentamos ante la realidad y a la vez te das cuenta también de otra realidad, que es que todo eso se ha perdido.
¿Qué le contesta a Josefa Sora Bonet a Rafael García Ledesma cuando le explica lo malamente que ho pasa? I m'interessa saber amb quin to està directament a les cartes. Quan explica que li corren les rates per dalt, per exemple.
Llega un moment en què ell no li cuenta ja tantes coses.
Clar, perquè ja són massa terribles per contar-les.
Sí, perquè ella enseguida le afecta todo esto mucho.
Clar.
Y además es que ella era una mujer excepcional en muchos sentidos. No era una mujer corriente para aquellos tiempos. Por ejemplo, aparte de que fotografiaba con aquellas máquinas que tenías que tener una preparación exquisita y revelaba, y además manejaba la radio, que en ese momento acababa de empezar en el año 23, y era muy difícil, no era como ahora, de conectar con un botón, sino que había que tener cierta preparación, pues ella leía todos los diarios, todas las revistas que le llegaban, y sabía perfectamente lo que estaba pasando ahí. De hecho, en ocasiones, el capitán trata como de ocultarle o de engañar y de no contarle, por ejemplo, que acaba de llegar a una de las posiciones que acaban de ser tomadas por los españoles y que el peligro es enorme. Y ella le dice, oye, pero esto no lo acaban de tomar los legionarios, y el otro no tiene más remedio que admitirlo. Ella estaba al corriente de todo.
Mm. No era una dona corrent, evidentment. La presentació la vas fer divendres passat, com dèiem, en el Club Diario, hi va estar el net dels protagonistes, en Rafael García Vila, i ell també és professor de l'Escola de l'Estat Major de les Forces Armades, en José María Prats Marí. Quina idea hauríem de tenir d'aquells militars? Perquè, clar, a Espanya tenim ciutadans de peu, tenim una visió dels militars, jo crec que moltes vegades és esbiaixada, és molt parcial, està molt condicionada per temes polítics, per temes morals, pels temes que siguin. Quina visió hauríem de tenir d'aquells militars que varen lluitar en aquesta guerra tan cruenta com aquest Rafael García Ledesma?
Por parte de los soldados que eran carne de cañón. Por parte de la oficialía...
Ell era capità d'infanteria.
Ell era capitán, era oficial. Por parte de los oficiales, tanto Barea como Ramón J. Sánchez, que ambos estuvieron allí...
Per soldats hauríem de sentir llàstima, simplement.
Yo creo que ni eso. Para los soldados, muchos oficiales, los soldados serán eso.
Res.
Nada. Y yo por eso digo que... Yo creo que es parte del preámbulo de lo que ocurrió luego en la República, en la Guerra Civil. Pero en el caso de García Ledesma, por lo que cuentan las cartas, él buscaba en todo momento la complicidad con los soldados. Y no le veo que, por ejemplo, como ocurrió con muchos otros oficiales, se dedicara a robar para tener ganancias, como por ejemplo contaba Barea o contaba J. Sender.
¿Eso pasaba?
Por lo visto, sí. Y creo que en el informe Picasso, que ha hablado de aquello, se contaba también. Por ejemplo, de la desaparición del armamento.
¿Per què estàs segur que és el preàmbul de la Guerra Civil?
Por cómo fueron tratados los soldados. Si tú tratas mal a la gente, al final se te revela.
Clar. ¿Y la Guerra Civil seria la rebel·lió?
Además, hoy es una fecha. Bueno, hace unos días, cuando el día anterior a que se presentara el libro, fue una fecha muy concreta.
Claro. Tanto el día de Samordán Franco, claro, vols dir.
Exactamente. En tanto, la República. En la República no todo fue idílico. Ocurrieron muchas cosas. ¿Por qué? Porque había una parte de la población que estaba muy enfrentada a algunos poderes. Y yo tengo la sensación de que parte de eso fue debido a la guerra de África, en la que hubo, de hecho, algunas sublevaciones cuando se obligaba a ir a la gente, e incluso se facilitaba que algunos de los soldados no fueran si pagaban ciertas cantidades, de manera que los ricos no iban, los claro. pobres iban a cambio de ellos y eran los que morían.
Claro, eran carn de canó, auténtica carn de canó.
Totalmente.
Tu ets, vaig a fer-te una pregunta delicada, però ets una persona que jo crec que pots contestar això, perquè et dediques normalment a l'actualitat, i quan no et dediques a l'actualitat, et dediques a l'actualitat, a la història, a la història, a el que va passar. No, hem après alguna cosa?
Uf... De la guerra de África. Yo creo que sí, que en ese sentido sí, que ahora el ejército no es el mismo, porque tengo mucho contacto con muchos de ellos, y creo que aprendieron bastante de todo lo que ocurrió, y que ahora hay cosas que no harían, y que tienen más tacto con alguna, con el trato con los soldados. En ese sentido, ¿eh? No sé si te refieres a algun altre.
La pregunta és oberta, vull dir, l'entrevistat és lliure de contestar el que vulgui. Pots ampliar-la o no?
Sí, i si lo, eso lo, Ten en cuenta que entonces estaban los militares africanistas, ¿no? Que luego fueron los que precisamente dieron el golpe de,
clar,
de Estado.
Son los que decideixen
yo, en ese sentido, yo creo que todo aquello no volvería a ocurrir, que tomaron nota de que aquello era un error y que nunca más sucedería. Al contrario, ¿eh? Yo creo que son defensores de la Constitución.
José Miguel L. Romero, López Romero, moltes gràcies per atendre'ns. No sé si tens a part d'això algun projecte que vulguis comentar així
bueno, imminent. Bueno, esto lo que contabas antes de la reedición de Indeseables por Balafia Edición.
Estàs fent revisió, també.
Es una ampliación, porque encontré a más familias judías que estuvieron aquí residiendo, pude hablar con ellos, acabo de contactar con uno de ellos, con unos familiares de ellos en Colombia, lo que ampliará la información y las cartas, y luego encontrar algún dato curioso sobre cómo era la policía en aquella época en Ibiza, que ya siempre lo comparamos con lo que me preguntabas antes, ya no es como aquella.
Segur que no. José Miguel Romero, moltes gràcies, bon dia.
A ti.
Ja ho sabeu, novetat editorial, Quiero charlar un rato contigo. És cert que és un llibre molt eivissenc, però també és un llibre que mos obri, sobretot mos obri intimitat de sa guerra, no? Mos obri a conèixer sa realitat, sa intimitat entre dues persones, entre un capità d'infanteria i sa seu, destinat al Marroc, guerra absolutament cruel, i sa seva esposa que l'està esperant a Silla d'Eivissa. Idò, ja ho tenim fet, aquí ho deixam. Que passeu un dilluns fantàstic. Demà tornarem, com sempre, puntualíssims a partir de les 6 del matí. Ara a les 7 arriben els companys de l'Informatiu Matí amb totes les notícies. Que passis un dia boníssim! Bump it up, yo, bump it, bump.